Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Avui el tenim fent un break de descans i hem d'agrair doblement que avui ens atongui, tot i que ho farà, en aquest cas, a través del telèfon. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si està seguint aquests dies el Mundial. Li volia preguntar per l'efecte VAR.
No, el Mundial no el segueixo, però sí que diguem, estic d'acord que hi ara hora que diguem que fer servir la tecnologia punta, les tecnologies existents per evitar, per eliminar les injustícies que a vegades hi havia per les decisions arbitrals. Ja sé que hi ha tota la gent que parla de la tradició i de la bellesa del futbol i de que els errors formen part, però escolta'm, quan els errors acaben determinant qui guanya i qui perd, diguem, i no d'una manera injusta, sabent que hi ha manera d'evitar-ho, que és utilitzant la tecnologia, em sembla una aberració, em semblava una aberració no utilitzar-ho. Per tant, jo sóc un gran fan de la tecnologia, un gran fan de la innovació, i a més, jo crec que diguem, es veurà quan els jugadors aprenguin que s'acostumin a que això existeix, canviarà la manera de jugar. Per exemple, tots els jugadors que viuen d'enganyar l'àrbitre, no? els que es llencen a la piscina sistemàticament, els que fan veure que els hi fan faltes i quan no és veritat, tot això desapareixerà, perquè diguem, si saben que la trampa no funcionarà, doncs deixarem de veure diguem, espectacles lamentables com els que veiem sovint de jugadors que viuen sistemàticament per enganyar, cosa que és totalment antideportiva. Per tant, jo, gran fan de la tecnologia i que guanyi el qui es mereix, no el qui és capaç d'enganyar l'àrbitre millor.
Parlant de tecnologia, avui volíem comentar amb vostè el crit al cel que han llançat els auditors de la Unió Europea per la planificació de l'AVE a l'estat espanyol. El que m'estranya és que se n'adonin ara. En un informe demolidor es queixen, entre d'altres coses, del següent. Els traçats de l'alta velocitat són incoherents, que s'han prioritzat línies innecessàries per raons polítiques i sense cap anàlisi de cost-benefici. I també renya la Unió Europea per gastar-se atenció gairebé 24.000 milions d'euros en 18 anys a línies que no aporten valor afegit europeu perquè no connecten entre si. D'aquest pressupost, un 47% s'ha destinat a l'estat espanyol, però no ha servit perquè una línia de l'AVE connecti amb Portugal. No sé, professor, què li sembla aquesta auditoria i si arriba una mica tard, no? Perquè, clar, que se n'ho denin ara.
Sí, a veure, la clau de tu, del que has dit, de tot el que has dit és i ara hora, no? Sembla mentida que tot això ho sabíem. Tot això ho hem discutit milions de vegades. Espanya, en les darreres dècades, s'ha malbaratat quantitats ingents de calés fent unes línies de trens d'alta velocitat que tenen uns sobrecostos espectaculars, amb uns retards espectaculars. No, tots els catalans sabem que es van tirar dècades dient que ara venia l'AVE, que ara venia l'AVE, i no venia. De fet, van tardar més de 25 anys, des de que es va dissenyar fins que va arribar l'AVE a Madrid-Barcelona, van tardar 25 anys. Tots sabem els sobrecostos. Doncs bé, ara la Unió Europea ha fet una investigació, ha fet una auditoria seriosa i s'ha donat de tots els problemes que més o menys ja sabíem tots. Problema número 1, que, com bé has dit, els traçats, les línies que s'han dissenyat, no s'han dissenyat amb una anàlisi cost-benefici. Anàlisi cost-benefici vol dir miren els calés que costarà la línia, es mira la rendibilitat, que bàsicament vol dir la necessitat, no? La quantitat prevista, la quantitat d'usuaris que es preveu que hi hagi, multiplicat pel preu de que pagaran aquests usuaris, aquests passatgers, doncs aviam si això més o menys té sentit, no? Si gastes una quantitat ingent de calés i resulta que no hi ha usuaris, l'anàlisi cost-benefici diu que no ho hauries de fer pas. Doncs bé, més o menys diuen que utilitzant l'anàlisi cost-benefici només hi hauria d'haver, haurien d'haver fet una sola línia, que és la Madrid-Barcelona. Totes les altres no superarien una anàlisi econòmica mínima, una anàlisi de rendibilitat mínima. Es calcula que perquè una línia sigui rendible calen més o menys uns 9 milions d'usuaris l'any. De totes les línies que s'han fet a Espanya, només la Madrid-Barcelona satisfà aquest criteri. Per tant, per què s'han fet totes aquestes línies que, diguem, que no tenen sentit econòmic? Doncs bé, per raons polítiques, la línia doncs, de Madrid a Galícia, doncs, perquè el president del govern suposo que era gallec, la Madrid-Sevilla perquè el president, l'altre president del govern suposo que era sevillano, o, diguem això, si volem ser generosos, diguem, utilitzem la teoria de que ho han fet per qüestions polítiques. Si volem ser menys generosos, aleshores una ha de preguntar-se, doncs, ha de lligar tot això amb la corrupció que hi ha hagut sistemàtica, la col·lusió que hi ha hagut entre empreses constructores i polítics per, per robar. Algunes d'aquestes coses ja estan sortint amb els casos que estan als tribunals, altres sortiran, però aquí hi ha hagut una gran quantitat de diners que s'han invertit simplement per beneficiar determinades empreses. Aquestes empreses doncs, tornaven els calés en aquests polítics i, per tant, això, diguem, és una cosa que també tots sabem, no? Sabem perquè ho veiem als diaris que ho estan parlant als tribunals.
O sigui, el que sorprèn és que ara, 14 anys després, facin aquesta auditoria i se n'adonin. Podrien haver estat una mica més al cas abans d'anar concedint segons quin tipus de... o anar donant segons quin tipus de diners, no?
Sí. A veure, el problema és que, clar, aquí ens han fotut els calés als contribuents.
Clar, per això.
Els contribuents ja fa temps que estem protestant, però ara Europa s'adona que ells també han posat calés. Diuen, escolta, és que nosaltres hem pagat una part d'aquests trens d'alta velocitat que Europa financia per tot arreu, diguem, la major part dels calés han anat a parar a Espanya. El que l'Europa ha gastat en trens d'alta velocitat a Espanya és més del que han gastat Alemanya, França i Itàlia junts. Per tant, el gran beneficiari de la inversió europea en trens d'alta velocitat ha sigut Espanya. Però el problema és que Europa no té una visió, una manera europea de dissenyar aquests trens. Bàsicament el que diuen és que cada país decideixi i nosaltres paguem una part.
Yeah.
Però, diguem, els objectius que ells havien dit que s'havien de posar, que era que es connectin diferents països europeus, doncs tampoc s'han complert.
Sí. Ho diu l'informe.
Un mapa, no fan un mapa de dir, escolta'm, Europa és això, hauríem de tenir una línia que vagi d'aquí a aquí, una altra que vagi d'aquí a allà, això no ho fan. Si diuen Espanya que faci el que vulgui, França que faci el que vulgui, i aleshores, diguem, si lliguen, doncs mira, si lliguen els dos països, doncs mira que lliguin. Però no és una cosa que es dissenyi, és una cosa que ells donen calés per incentivar que ho facin, però no ho fan. Per exemple, una manera de lligar seria, diguem, lligar les vies, però resulta que els espanyols han construït fins i tot el tren de velocitat, d'alta velocitat, amb un sistema que no és compatible amb Europa, de manera que els trens que arriben fins al País Basc, vale? Els passatgers que van al País Basc i ja hi volen passar a França, doncs com ja havia passat tota la vida, resulta que han de baixar del tren, canviar de tren, i per passar la frontera per anar a França, no? Una altra cosa, si tu vols integrar les xarxes de ferrocarril amb les xarxes d'aviació, doncs hauria de fer que els trens aquests d'alta velocitat connectin els aeroports. Tots sabem que l'AVE espanyol no arriba al Prat, l'AVE espanyol no arriba a Barajas. En canvi, sí que arriba, això és una cosa que ha sortit en aquest, informe europeu, diu, curiosament, sí que arriba a l'aeroport de Ciutat Real, que és aquell aeroport que no té passatgers. I això és el que et fa pensar, diu, escolta'm, l'aeroport de Ciutat Real és aquell que van construir,
sí, sí,
que hi havia el tema Bankia, que resulta que la gent està a la presó perquè havien robat. En aquell aeroport, diguem, que es va fer sense, i que no hi ha ni un sol passatger, en aquell sí que hi arriba l'AVE, i en canvi en els aeroports grossos no. I Europa es queixa d'això. Europa diu, escolta, amb els meus calés, els que jo us he donat, resulta que, diguem, heu fet una xarxa que està molt bé, que tots els trens van a Madrid, però és que, per exemple, ni tan sols arriben a Portugal. Si no, no heu connectat ni un sol país europeu. O sigui, no heu connectat ni Espanya amb Portugal. Clar, per què Europa ha de gastar aquests calés si no serveix per la integració europea? I, per tant, aquí els europeus s'han enfadat. S'han enfadat també pels sobrecostos. Pels sobrecostos. El tren de Madrid-Barcelona, diuen ells, que hi ha hagut uns sobrecostos de més del 33%. És a dir, ha costat 33% més del que van dir que costaria. I jo no sé per què els europeus han tardat tant, però resulta que ara que han fet l'auditoria, doncs s'han enfadat molt perquè veuen que no, que tots els calés els han dilapidat, xarxes que no serveixen per res, que miren el mapa europeu i veuen com un mosaic de trens a Espanya, un altre mosaic a França, un altre mosaic a un altre lloc, però entre ells no estan connectats, i per tant els calés que havien de servir per integrar Europa no han servit per res.
Com diria Mariano Rajoy en el seu dia en una conversa amb l'Ebola, sí, sí, però los tenemos, los trenes los tenemos, sense gent,
sí, sí, sí,
però los tenemos.
També l'ambaixador dels Estats Units li va dir aquella frase famosa que quan li ensenyaven, els espanyols tots orgullosos, tenim tota l'AVE, mira què és, i li va dir, l'ambaixador americà li va dir, hòsties, no, ens encantaria a nosaltres els americans ser tan rics com vostès com per poder pagar-nos aquesta xarxa. Que clarament vol dir que és una xarxa ineficient, que està molt bé tenir una xarxa. Per cert, una altra cosa de les que es queixen és que gairebé cap tren d'alta velocitat, gairebé cap, funciona a alta velocitat. És a dir, trens que per exemple van estar dissenyats com el Madrid-Galícia, no?
Sí.
Es va dissenyar perquè anés a alta velocitat, a 350 km per hora, resulta que avui dia només pot anar a 110 km per hora, és a dir, el 25% de la velocitat a la que havia d'anar. I gairebé tots els trens que s'han dissenyat a Espanya tenen l'etiqueta d'AVE, és d'alta,
sí,
velocitat,
sí.
Però resulta que no van a alta velocitat. El clas més flagrant és aquest que he dit, de Madrid-Galícia, però el Figueres-Perpinyà va al 36%, el 36% de la velocitat al que hauria d'anar, 36%, el Madrid-León va al 39%, l'Eix Atlàntic va al 35%, 35% vol dir va a una tercera part de lo que havia d'anar,
veig que l'informe a vostè li ha tret suc, perquè jo me l'he mirat per sobre i he pensat, home, ja era hora que això es publiqués, però clar, quan veig que entres al detall, que és el que ha fet vostè, l'informe encara és més demolidor.
Sí, sí, no, és un escàndol, és un escàndol, però és un escàndol que lliga amb una cosa, o sigui, està molt bé que ho vegi a Europa, perquè és una cosa que ja tots sospitàvem, i tots veiem, hosti, quan un veu els jutges i que estan aquí posant gent a la presó per corrupció, doncs això és això, gent que fa obra pública, les empreses paguen un sobrecost, els governs o la gent que està en la política els hi concessiona, els hi diu tu faràs aquesta obra, faràs aquesta altra. Escolta'm, no necessitem pas, que és igual, tu fes-la, i aleshores l'empresa li tornen als polítics una part dels calés gastats com a compensació. Això bàsicament són els casos de corrupció que s'estan descobrint, empreses que paguen, polítics que posen la mà, i llavors un es pregunta, i per què van fer totes aquestes infraestructures, per què es va fer la ciutat de la, de, de no sé què era València, per què es va fer l'aeroport de no sé què, per què es van fer aquestes autopistes que ara resulta que no hi ha cotxes, per què es van fer aquests trens de tota velocitat si ningú els agafa. Doncs ara veiem per què, que estaven robant, aquesta era l'única raó, ningú va fer cap estudi econòmic, o si els van fer els van ignorar. Però, clar, l'objectiu no era que la societat es beneficiés, l'objectiu era que el partit polític sortís beneficiat a través d'un finançament estrany, o bàsicament que directament la gent fotés la mà i robés. Tot això lliga.
Una segona qüestió que volia plantejar-li. Guerra comercial oberta per Donald Trump, en aquest cas, entre Europa i la Xina. Fa 15 dies ja vostè ja va avisar que els consumidors serien les víctimes de la guerra d'aranzels i ja tenim els primers símptomes. Harley-Davidson s'emporta part de la producció fora dels Estats Units per evitar un encariment de les seves motos. Però Trump, que els havia demanat paciència a Harley-Davidson, ara els ha amenaçat, amb un tuit, a pujar-los els impostos si s'emporten part de la producció fora del país. Clar, això veig que també afecta, en aquest cas, a les pròpies empreses dels Estats Units.
Sí, a veure, jo vaig dir que aquí sortirien perdent. En les guerres comercials passen dues coses. Primera, que els consumidors acaben pagant més per els mateixos productes, és a dir, surten perjudicats, però segon, l'objectiu de les guerres comercials, en teoria, l'objectiu és donar més llocs de treball en el propi país. L'argument del Trump és, escolta'm, aquests estrangers ens roben els llocs de treball perquè fan uns productes més barats, i aleshores, si nosaltres protegim l'acer i l'alumini, és a dir, si posem un impost en l'acer i l'alumini dels estrangers, doncs acabarem tenint més llocs de treball en el món de l'acer i de l'alumini. I això jo vaig dir, primera, els consumidors acabaran pagant més car l'acer i l'alumini, però segon, no es crearan llocs de treball, perquè tots els llocs de treball que tu acabis aconseguint en el sector de l'acer, els acabaràs perdent a d'altres sectors. I els economistes han demostrat que el que tu acabes perdent en altres llocs és més gran del que tu acabes guanyant en el sector de l'acer. Doncs això de l'exemple de la Harley-Davidson és, això, diguem, el cas de la Harley-Davidson és un exemple del que passa en aquestes guerres comercials. El Trump tot orgullós de que posava aranzels impostos especials en l'acer europeu i a l'acer xinès i tal i qual, els europeus s'han revenjat i diuen, doncs nosaltres ara posarem impostos a la Harley-Davidson i altres productes nord-americans. Clar, la Harley-Davidson diu, escolta'm, jo perdré les vendes de les motos a Europa perquè, insisteixo, un aranzel és un impost en els productes produïts en l'altre país. És a dir, els europeus posen un impost a les motos produïdes als Estats Units. Llavors, què fan els productors de motos als Estats Units? Diuen, home, les motos que vendrem a Europa, les produirem a Europa. Quina és la conseqüència d'això? Doncs que es perden llocs de treball als Estats Units. És a dir, la política aquesta del Trump de donar llocs de treball als Estats Units acaba sent exactament la contrària. Acaben perdent llocs de treball als Estats Units. I aleshores el Trump veu que perd llocs de treball, per tant queda com un burro, perquè tothom li ha dit no fotis això, que no crearàs llocs de treball, que serà més contraproduent. I com que queda demostrat davant dels ulls del món que és un ruc, doncs ara va i amenaça a la Harley-Davidson i diu, si marxeu i creeu llocs de treball a Europa, jo us posaré uns impostos a vosaltres. És a dir, jo perjudico a les meves pròpies empreses, és a dir, jo vull que es quedin aquí per la força, i això tampoc funcionarà. Això és com la independència de Catalunya, o sigui, a hòsties no es quedarem, m'entens? La gent ha d'estar en el lloc on està a gust, si no, tard o d'hora acaba petant la cosa. I forçar les empreses a que es quedin als Estats Units per la força, perquè si no t'amenaço que et perjudicaré, això no funcionarà. Les empreses van on volen. I escolta'm, i no t'estranyi que la Harley-Davidson acabi dient, saps què, senyor Trump, si vostè em posa un impost aquí especial, doncs jo me n'aniré i produiré totes les motos a l'estranger, entens? I es quedarà vostè en zero llocs de treball. La coacció i la força no funciona, no funcionarà, i, i aquesta política suïcida dels Estats Units acabarà sent perjudicial pels compradors nord-americans, però també pels treballadors nord-americans. Aquí no es crearà ni un sol lloc de treball, amb net, sí que es crearan en lloc de l'acer, però tot el que es guanya en el sector de l'acer es perdrà en altres llocs, i en general tothom acabarà sortint perdent.
Professor, el deixem descansar. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bones vacances. Adéu-siau, bona tarda.
Gràcies.
3 minuts, arribarem a 6:15, i tot seguit Marc Serra entrarà en aquest cas de ple i entrarem al programa amb les noves pistoles Taser. Els pros i contres d'aquesta nova arma que utilitzarà, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra.